Chus Madrigal, bon dia.
Bon dia i bona música. Ha hagut un moment que no sabia si parlar molt o pegar una caboteta. Estàvem ahí, eh? Però bueno,
bueno, sempre és bonico que els oients sapien, antes d'entrar en antena, de què parlàvem, no? Estàvem parlant de la necessitat que tenim els pares de que ens facin la reflexió de que els fills, de vez en quan, han d'estar soles, eh? Han de veure's compromesos.
Jo crec que l'obligació de veure's compromès i l'experiència de veure's compromesos, és dir, crec que els pares i mares que haguem en un esperit massa paternalista o fraternalista o protector, en el sentit de que li llevem l'oportunitat a les nostres filles i als nostres fills de dependre per ells mateixos les dificultats reals. I això són les nostres pors, no les d'ells. No les deis. Hi havia una cançó que l'altre dia, mentre que anava corrent, se n'anava sentint, que era de Los Rebeldes, la que parlava de Mi Generació, i diia una frase que no tenemos miedo a nada porque no tenemos nada que perder. És dir, crec que si no són capaços els joves de viure les experiències dels fracassos i els èxits, no són capaços de valorar la dificultat que comporta el arribar a aconseguir coses, no? I és una oportunitat que no és culpa d'ells, eh? Li la restem nosaltres en aquest esperit proteccionista que moltes vegades emplem. Però això és una reflexió molt personal de Chus Madrigal, persona i pare.
I pare. Però tu, per exemple, quan vas agarrar el teu primer cotxe? És a dir, i normalment no me'l compraven nou, l'heretàvem, era de segon mà.
Sí, no, l'heretàvem, jo el vaig heredar de mon pare quan se va canviar, i el meu primer viatge a Soles va ser des del pis on vivia a Soles hasta l'ermita, i era com tota una aventura, i deia, i si després no el sé arrencar, i dic, bueno, pues ja vindrà algú, no?, i me l'arrencaré i me'l tornarà.
Però és
no em podia anar molt lluny, no, a l'ermita ara arribava algun amic que sabia conduir més que jo.
Jo sé persones que tenen el cotxe comprat nou esperant a que se traguen el carnet.
Bueno, estem, afortunadament, això de qualsevol temps passat fue mejor és mentira, no? Jo crec que les oportunitats dels joves que tenen avui en dia, a pesar de les dificultats, que són moltíssimes, que no vaig a negar-les i són moltíssimes, jo crec que en uns altres moments, en uns altres temps, ara tenen unes dificultats diferents, tenen una connectivitat i una, diguem, immediatès en la seva resposta que nosaltres no en teníem, per el tema de les xarxes socials, per el tema d'internet, per moltes altres coses que ells no han patit en aquest sentit, però al mateix temps els ha fet patir i viure d'una altra manera diferent a nosaltres. En molta més obligació, en molta més obligació, en molta més repercussió social de tot allò que fan, cosa que nosaltres quan la liàvem, pues la liàvem entre el grup nostre i avui en dia la lies, i qualsevol tonteria que pugues fer, que t'equivoques, sí, pues té una repercussió mediàtica molt més ampla del que ens passava a nosaltres. Entonces, jo tinc una llança a favor de tots els joves perquè, de veritat, s'ocorre molt més del que nosaltres pensem. O sea, ja mon pare dia que jo no feia les coses bé, jo li diria a vos fills que no fan les coses bé, i segurament aquesta generació de joves diran als seus fills que no fan les coses bé. Simplement les fan diferents i hem d'acceptar-les.
Per lo del fet del cotxe, tu dona compte, és dir, te compren un cotxe que a lo millor tu no vols tindre un càrrec d'un cotxe, és dir, a lo millor tu vas en un transport públic i vas més a gust que tindre un cotxe propi. Lo que passa que ton pare, com no tenia un cotxe recent tret el carnet, vos diu, i ara te compre un cotxe perquè va mirar l'il·lusió de la mòbida. Ahí també fallem, eh?
Bueno, jo dic, els majors anem fallant, jo ja, major, no és que siga molt vell, però ja tinc certa edat, anar a dir pintar canes poques, perquè ja no me queda molt de moño, però la veritat és que és cert que bueno, els nostres dèficits a vegades intentem que els nostres fills no es tinguin, i a vegades també és un error, perquè hem de decidir què és el que ells volen. No, han de decidir-ho ells què és el que volen.
Sí. I a tot això, és que m'agrada sempre parlar un poquet antes de lo que estàvem parlant, fins que ens toca entrar.
Claro.
Hem parlat un poc de lo que fem i de la responsabilitat que tenim en els fills. Este matí a les 11 se presentava la roda de premsa perquè se presentava lo que serà la Fira de Nadal a la ciutat de Vila-real.
Exacte.
De què podrem gaudir en la Fira de Nadal?
Bueno, pues de unes activitats, d'un espai que estarà ubicat en la Murà, davant de l'Auditori, com a 3 anys, on hi haurà des del 20 de desembre fins al dia 3 de gener moltíssimes activitats. Tindrem la pista de gel, tindrem les gits elàstics, tindrem una zona de casetes per a venda, tindrem un tio vivo i tindrem moltes actuacions i moltes activitats per a xiquets, que esperem que siga un reclam per a que la gent vinga a Vila-real i gaudisca del nostre comerç, que és la finalitat des de la meva regidoria, impulsar l'afluència de gent per a que pugui conèixer el comerç local.
Aquestes activitats que tindrem en l'avenida La Mura, tindrem la pista de gel. Ojo, que gaudir d'aquesta pista de gel no, és molt més barat de lo que te costa en qualsevol pista de gel que hi ha per ahir.
Perquè la nostra finalitat no és guanyar diners en una pista de gel. La nostra finalitat és que la gent vinga a Vila-real i que es deixi els diners en el comerç.
Per la gent que vulga gaudir d'una pista de gel, la d'ací de Vila-real és super econòmica, eh?
Sí, si no recorde mal, està al voltant dels 2 euros.
Sí, una cosa molt simbòlica, sí. Eh?
I bueno, sobretot, jo crec que és una pista gran, que la gent la disfruta, crec que ja s'ha convertit un poc en un referent de Vila-real, i sa pista de gel en Nadal, veig gent de fora, com dic, bueno, pues, abarrota les cafeteries dels voltants, però també la gent flueix per els carrers peatonals i veu un poquet els escaparates.
Sí, si vens,
i enguany, una de les coses que anem a fer és, en col·laboració amb Covid, portar 1.500 tíquets per a la pista i per a les activitats d'allí, de la fira de Nadal, per a que el repartisquen en els comerços en la gent que faci compres.
Ah, això estarà genial. Per comprar en el comerç de Vila-real tindràs tíquet que tu podràs gastar-lo després en la pista de gel.
En la pista de gel o en les activitats de la fira.
Que n'hi hagin. Els horaris que tindrem de la fira?
Bueno, som...
des de quina hora a quina hora?
Si no recorde mal, te parlo de cap perquè he vingut un poc a bote pronto i no portes papers, però si no recorde mal, des de les 10 del matí que iniciarà, exceptuant els dies de Nochevieja, que per la vesprada no estarà oberta, i d'any nou, que pel matí tampoc, crec, sí. Si no recorde mal, que fins les 8 o 8 i mitja.
Al migdia tanquen.
Sí, sí, clar, al migdia.
Sí, però és que tenim que dir-ho tot perquè com no només mos bueno, la gent d'ací.
Tenim una programació que a través d'Instagram o a través de Facebook està, que és Fira Nadal Vila-real. A partir d'ahí ahí pensem la programació de cada dia i tot el que va vent.
Clar, lo que passa és que jo ja informe bé a la gent perquè la gent vinga. És que no només mos senten ací, mos senten fora, i el que vull és que vinga molta gent a la ciutat de Vila-real. Tindran tiquets per comprar qualsevol cosa. Les mateixes tendes que tenen fora les tenen també ací a la ciutat, els preus són els mateixos, les marques, tot el que vulguin, i a més...
Però tenim tiquets.
Cafeteries.
Que en altres puestos nos donen, i una fira, i unes cafeteries, i un ambient molt bonic, i una decoració que ha fet també la regidoria de serveis públics que ens ha ajudat també en,
la il·luminació està ja per complet a tota la ciutat?
No sabria dir-li, no sé el
no és el seu àrea, però així
però
sí que la tenim
ja. Sé que tota la zona centre està fet, que això sí que està fet. Crec que encara quedava alguna plaça en algun barri que estan decorant, perquè crec que ahir vaig passar i vaig veure algú decorant algun
encara?
Espai, per tant sé que estarà, si no està acabada, estarà a prop d'acabar.
Quan ve el Pi a la plaça?
Pues tampoc li sabria dir, però si no recorde mal, tots els anys, mentre que jo segur regidor d'Economia, ha vingut pel pont de
Després de la Puríssima?
Després de la Puríssima.
Clar, el que sempre diem, així ve a la Puríssima i després acaba de decorar.
I després acaba de decorar-se.
A parlar d'actuacions, tindrem actuacions per a esta zona?
Tindrem actuacions en la Fira Nadal.
Dins de la Fira o pels carrers?
Dins de la Fira, tant de Max, com de Contacontes, com de teatre... Vale. Com de grups musicals per a xiquets, tindrem les campanades a les 12 del dia 31, 12 de migdia per a xiquets.
El dia 31 a les 12, així, campanades.
Uh-huh. En la plaça, en la Fira de Nadal, i tindrem el dia 21 d'este mes una xocolatada a càrrec de la associació Més Vida, que serà solidària, en els pobles afectats per la Dana. I, bueno, serà a les 5 de les places una xocolatada popular que, bueno, que esperem que es tinga molta afluència i que puguen col·laborar molta gent.
Altra cosa, els tíquets del pàrquing, els comerços encara estan donant-los?
Estan.
Uh-huh. Per tindre més
control... Ui, ja he parlat en Ucovi,
sí.
En aquest sentit, i m'ha confirmat que sí, que en tenen i que tenen que fer una altra compra per cara als Nadals, però sí, en tenen i estan servits.
Bueno, els bons van estar molt bé, ens han quedat curts enguany, a veure si podrem allargar-los més l'any que ve, Perquè és que ens ha quedat, que no ens hem donat ni compte, regidor. Ara m'he quedat en els bons perquè és algo que me diuen sempre, però el mercat, el tindrem per aquestes festes arreglat?
Estem arreglant-lo, estarem durant les festes arreglant-lo. Desgraciadament, pues, bueno, anem contra rellons, ja li vaig explicar l'última volta que vaig estar, que teníem que intentar salvar la subvenció que tenim. Encara així, les obres es van a fer igual. Jo crec que arribarem, vull ser optimista, que arribem antes de final d'any a completar tot el que tenim que completar. Ja estan les obres de la façana en marxa, està l'aire condicionat en marxa, estan els tancaments dels espais i les portes de fora en marxa, està la wifi en marxa, està la decoració també en marxa, les taquilles refrigerades intel·ligents també les tenim en licitació. O sigui, jo crec que hem fet un esforç tremendo i vull agrair...
Taquilles refrigerades.
Sí, taquilles refrigerades intel·ligents per a poder depositar el que compres.
Claro, jo, per exemple, estic tot el matí així,
claro, pues
entonces me puc guardar.
Una comanda... el mercat central, sí. Dicen, i vostè quan passa en un còdic podrà obrir la seva taquilla i endur-se a casa el seu menjar. Entonces, que li vull agrair l'esforç de la regidoria de comerç, dels tècnics de la regidoria de comerç, que estan treballant moltíssim, però no només ells, el departament de serveis públics, que ens ha tirat una mà, el departament d'intervenció, el departament de contractació, la veritat és que s'han volcat ells per intentar arribar a dates conforme toca, i almenys veure tot el món treballant en un objectiu, pues, bueno, ens agrada, i a veure si podem arribar i acabar-ho tot.
En aquesta població tenim l'hostaleria molt bé, no hi ha quasi places de la quantitat de comandes que tenen. El que ens costa, com a tots els puestos, és el comerç. E intentar tirar de lo nostre, que al final...
Bueno, el comerç té un...
un hàndicap molt gran.
Una dificultat molt gran que jo crec que sobrepassa allò que és Vila-real. És una problemàtica general. Jo crec que en el 2019, quan vaig entrar de regidor, ja vaig parlar d'això. Per circumstàncies del govern, pues, vaig tindre que ser de la regidoria. S'ha quedat un poc en l'aire. Ara que he retornat, pues, continua a arrencar-ho. Esta proposta, que és fer un pla director del comerç local. Estem treballant, només passa final d'any, que és terrible a nivell administratiu per a l'Ajuntament. Ja he parlat amb els tècnics, he parlat també en UCOBI, i volem traure una taula de treball per al comerç local per a generar un pla director, una fulla de ruta de què ha de ser el comerç de Vila-real en els pròxims anys. Perquè, clar, vostè parlava abans dels bons, que està molt bé i ha sigut un èxit, i bueno, me congratule per la part que ens toca, encara que jo sóc sincer i sempre he dit que no és la part que a mi m'agradaria fer, que són els bons, perquè crec que està bé per a poder salvar una temporada, però tenim que pensar més enllà, no? Tenim que veure com serà el comerç de Vila-real en 10 anys, i això requereix d'un treball de professionals de primera línia que siguin capaços de visualitzar com serà el futur, perquè pense que moltes de les tendes que estan en 10 anys possiblement estiguin alguns dels comerciants jubilats. O sigui, necessitem missatge en jove, que parlàvem adés en l'inici de l'entrevista, que crega en el comerç, que aposti per el comerç, per obrir tendes, però suposo que vindran unes altres idees, en unes altres perspectives, en una altra visió de comerç diferent, i això és el que ens tenen que assessorar la gent que entén més d'aquestes coses, que són els professionals. No només els que estan ja, sinó pues, la gent que està estudiant totes aquestes coses i el futur.
Estar un poc més oberts a lo que el públic ja demanda, no? El públic va canviant també les seues necessitats.
Els clients
són diferents. No?
Els clients són diferents.
Sí, jo crec que sí que necessitem una adaptació. Jo soc, bueno, jo encara estic un poc en que m'agrada el que tenim al nostre voltant, però també me dono compte que no passa igual a la meva filla.
El comerç jo crec que ha de reinventar-se a futur, no dic que l'actual, que ja fan un esforç molt gran per mantenir les portes obertes, als quals les agraeix moltíssim que facin l'esforç de mantenir les portes obertes, que ja és molt. Uf. Però sí que és cert que ha de reinventar-se el futur. Jo crec que el comerç anirà lligat al servei i a l'oci. És dir, d'alguna manera, anar a comprar ha de ser una experiència on tu compartis que existeix experiència en altres persones. N'hi ha que veure què estan fent les grans superfícies, no? Sí. O sigui, estan convertint l'anar a comprar en una experiència. Nosaltres hem de fer algo paregut a la idiosincràsia que tenim. O sigui, la gent té que disfrutar anant a comprar.
Clar.
I els joves és... disfruten d'una manera diferent a nosaltres.
És un projecte molt ambiciós, ojalà i tinguerem l'Ajuntament més sanejat econòmicament.
Bueno, però això ja no és un problema de...
Sí, però tindríem més recolzament,
mira,
no?
Mira que vostè sap que jo som molt crític en la situació econòmica que tenim i tot ajuda, i evidentment quan més diners tinguem, pues, més possibilitats tenim, però jo crec que és un tema de perspectiva. És un tema de la gent que ha d'invertir en un futur, de la gent que ara té 20 anys i que en 25, 26, 27, 28 voldrà obrir un negoci. Què tipus de negoci? Què va necessitar? La ciutat ha d'estar preparada, el meu punt de vista, i tindre els serveis necessaris per aquí se negoci en 4, 5, 6 anys, que serà a la velocitat que va tot, totalment diferent, que nosaltres tinguem aquesta capacitat d'haver-nos avançat una miqueta per a poder oferir aquests serveis que aquests, d'alguna manera, inversors, aquesta gent emprendedora, que arrenqui aquests comerços, que siga valenta per a tirar endavant, tinga aquesta visió, tinga pues, els serveis que necessite per part de l'Ajuntament.
Clar, jo també penso en la disposició que pot tindre el consistori de Vila-real a l'hora de facilitar que aquestes persones que implantaran el futur del comerç se'ls puga facilitar en quant a pagos directament a l'Ajuntament el que més fàcil es puga vindre. És a dir, tot el que té que veure en el consistori a traure gent perquè se'ls facilite, com per exemple... Pues no ho sé, va passar en l'hostaleria quan se va llevar l'impost de les terrasses, no?
Va passar en el comerç quan van bonificar el 95% de l'IBI.
Per exemple.
Val? Però jo vaig més enllà, és dir, igual el que necessitem és que el centre tingui una zona wifi comú, que pugui tenir una bona tecnologia,
clar, tot...
que tingui una bona il·luminació, que tingui un bons accessos, que tingui...
I això té que veure que n'hi hagi un ajuntament més sanejat.
Clar, aquesta és la part que nosaltres sí hem de tindre, aquest sanejament, però què necessitaran aquests comerços és la part que jo crec que ens costa més allà de fer un pla director, de dir, això en 5 anys els comerços que van a vindre van a tindre aquestes necessitats. Comencem a caminar cap allí,
claro, no.
Per a que quan vinguin, per a que quan vinguin
estiga
fet.
Bueno, i a raïs de totes aquestes... caminar cap al futur, jo no sé si voldrà contestar-me, però ahir van tindre la reunió, la tercera reunió dels pressupostos?
Pues sí, la tercera reunió, avui tenim la quarta.
Val, com va?
Bé, jo crec que en una negociació, qualsevol negociació, no? Pues és arribar a acords. Jo crec que els acords bases estan, és dir, volem lo mateix, que el poble avance, que el gasto se constriña el més possible i intentar no endeutar més allò de lo necessari, però al mateix temps que no deixi d'avançar. És dir, la ciutat té que equilibrar entre sanejar el deute que tenim, que és important, i pagar les sentències que ens venen cada any...
Atendre
i
el deute?
Els préstecs i atendre tot el que tenim, però al mateix temps fer la inversió perquè la ciutat continuï sent pionera i líder per a portar, com he dit abans, pues, claro, comerços, per a portar activitats, per a que els esports estiguin en condicions, els serveis públics estiguin en condicions, la cultura estigui en condicions, etc, etc, etc. Llavors, aquest equilibri que és el que tenim que trobar, jo crec que se basa en ser un govern progressista, en una idea clara de que som un referent, perquè ho som en aquests moments, com a una de les ciutats grans del País Valencià, que està governada per en aquest cas una coalició progressista.
Torre Baix el Pueblo Galo.
Bueno, en Castelló sí, en la província de Castelló
sí.
Per sort tenim més. Quan van començar no estava Baiduxó, no estava Alcora, o sea, n'hi havia pobles que no estaven, no estava Cabanes, n'hi havia pobles que no estaven. Ara sí estan. I això ens ajuda una miqueta.
Bueno, sí, és veritat. Eh?
Però és cert que com a ciutats de més de 50.000 habitants tornem a ser un poc l'aldea gala. Però, bueno, això ens agrada i ens motiva. Ens agrada i ens motiva perquè es fa traure, jo crec que el millor d'aquest equip, que jo crec que està per eixir. Tenim que arribar a acord, tenim que treure un pressupost ràpid. Un mal pressupost és millor que no tindre pressupost. S'ha demostrat enguany. Els retrasos en els pagos ens han fet molt de mal i molt de mal als proveedors de l'Ajuntament de Vila-real, que crec que no s'ho mereixen, però és la situació que hem tingut i que hem patit i no podem tornar a repetir. Ens podem equivocar, però no podem caure en l'error dues voltes. Tenim que tenir un pressupost, poder gestionar aquest pressupost des del principi, això agilitzarà les coses, la gent tindrà normalitat, la gent cobrarà quan toque i anirem millor.
A nota diferència el fet de que hi hagi una empresa externa dins per a confeccionar este pressupost?
Bueno, és que realment ahí hauríem de parar un poc tècnicament. L'empresa externa no està prenent decisions polítiques. L'empresa externa, quan se fa un pressupost, el que fa és recabar tota la informació dels departaments per a fer d'alguna manera l'esqueleto del pressupost en gastos, ingressos, informes necessaris, etc, etc, etc. Les decisions polítiques de què gastem els diners es fem els polítics. Per què s'ha produït la contratació d'aquesta empresa externa? Perquè s'ha produït una sèrie de circumstàncies que no tenen res a veure en el govern, com la eixida del cap de l'oficina pressupostària, que era qui confeccionava d'alguna manera tot el pressupost o la major part del pressupost, que les persones que van substituir, pues bueno, per ventura, jo crec que en este cas en positiu, pues va quedar embarassada, pues bueno, pues aquesta persona té tot el dret del món a poder ser mare, com jo soc pare, i és meravellós. Però la realitat és que es ve en una situació difícil. I n'hi ha molta gent ajudant. Vull que agrair pues, a la intervenció municipal tot l'esforç que estan fent, tota la gent de tresoreria que estan ajudant, però és cert que estaven coixos en l'oficina pressupostària. Què s'ha contratat? Una empresa que el que va fer és la part tècnica que ja feien els tècnics del pressupost, no la part política.
Vostè va anar a la revista Parla de Camí, no?
No, vaig poder estar.
Pues, vosaltres tots els anys...
Van fer alguna...
Són també protagonistes de la revista. Nosaltres hi tenim un anunci, no? Que és de la funerària San José. I que diu, què hi ha després de la mort? No sé si la tenim, s'ha sentit molt. I entonces en la revista Parla de Camino, en l'hora de l'anunci, trauen aquest anunci que diu què hi ha després de la mort. No ho sabem, però si vius a Vila-real probablement hi ha una sentència urbanística per a tu. Vas bé de pressupostos? T'ajudem a anar apurat. Necessites justificar algun servei deficient al poble? Tenim la teua excusa perfecta. Contracta la teua sentència urbanística per a quan ho necessites, 6 mesos, un any, per a d'ací els pròxims 750 anys de poble. Finança el teu pagament. Tota una ciutat de 50.000 persones pagarà amb els seus impostos les teues necessitats.
Bueno, és molt ocorrent, però ojalà tingueren la possibilitat de poder contratar. A nosaltres no les contraten, a nosaltres ens cauen. És dir, si nosaltres poguem decidir quan volem una excusa, seria meravellós. Ja la triaríem el moment, que les excuses en política sempre van bé, soc conscient. Però és que això no és una excusa, això és una realitat. Això n'hi ha que veure el que se paga a l'any en sentències urbanístiques. De fet, acaben de treure un préstec de 2,2 milions d'euros per a pagar. Jo no me les dono de ser molt beligerant en l'oposició. Crec que sóc una persona en la qual he pogut parlar en tots els grups. Però sí que he sigut una persona que he tocat moltes àrees de l'Ajuntament i he conegut la realitat dels pressupostos de Vila-real de prop, no? I és molt difícil tancar un pressupost quan no tens diners, perquè estan condicionats a pagar un préstec de 20 milions d'euros que se va treure en el 2010, que el Partit Popular no va arribar a pagar mai un cèntim d'ell perquè tenia una carència de 2 anys i es va començar a pagar en el 2012, que s'acabarà de pagar en el 2026, és dir, que el Partit Popular, aquell que va treure un préstec de 20 milions d'euros més interessos, que seran aproximadament uns 28 milions d'euros, no haurà pagat un cèntim com a govern d'aquest préstec. L'ha pagat íntegrament i el pagarà íntegrament aquest equip de govern en les diferents etapes que ha tingut. Però és que, a més d'això, i ahí està, s'han pagat 35 milions d'euros.
Que pesat, vas començar a pagar-lo.
35 milions d'euros.
En aquest moment hi ha una coalició de govern. Quan es comença a pagar, estava també, en aquest cas era Bloc...
Bloc Iniciativa, Esquerra Unida i nosaltres, el quatre partit.
I s'acabarà de pagar, estan també dins Compromís. S'acabarà el 2027?
Bueno, s'acabarà el préstec.
El préstec.
Però és que, a més, li parlo de les sentències, que hem pagat al voltant de 35 milions d'euros. És dir, en aquests més o menys 70 milions d'euros que haurem pagat en 7 anys, perquè encara ens queden 2 més, ¿vale? En aquests 70 milions d'euros que pagarem, vostè sap el que va costar el pavió de el Llorenç nou? Probablement 1 milió d'euros. O sigui, tindríem 70 pavillons un darrere de l'altre, que arribarien a esta Burriana, si els encadenarem,
sí, sí,
pagats en sentències i en préstecs. la ciutat esportiva municipal, jo eixiré d'aquest ajuntament en la frustració de no haver fet la pista d'atletisme. Com a atleta que he segut i vinculat al club d'atletisme local des de que tinc 8 anys, i no haver aconseguit fer-ho, però hem fet el que hem pogut. Però és que la ciutat esportiva municipal va costar 2,4 milions d'euros. I hem pagat 70. Quantes ciutats esportives municipals tindríem? Quants parcs i jardins arreglats tindríem? Quants columpios arreglats tindríem? Quantes coses tindríem en aquests diners?
Per cert, la Fira de Nadal, clar, preguntar-li quant ens costarà. Canvia molt d'haver tingut... És a dir, clar, és que la pregunta és... el que anem a gastar en la Fira de Nadal és el que... ¿Mos tendrían que gastar en una fira de Nadal de una población de 50.000 habitantes?
Bueno, es el que podem.
No, el que podem no. Eso es lo que parlava. ¿Quan, bueno, quan entenc, se merma la, la cantidad?
Entenc la seva pregunta. ¿Voldria tener una fira de Nadal més gran? Voldria tener una fira de Nadal més gran. ¿Tenim una fira de Nadal que yo creo que cumplís las expectativas? Hombre, yo creo que la fira de Nadal de Vila-real es un referent comarcal. Almenys. Ja ens agradaria tindre més diners i poder decorar millor les coses i fer coses que a vegades me proposen.
¿No se mos queda curta?
Pues és possible que una miqueta. És possible que una miqueta, però jo crec que és molt digna, és una fira molt xula. Van ser els primers que van posar una pista de gel.
Sí, sí, això sí.
I continuem posant-la i déu-n'hi-do, quan vas allí i tens que fer cola pa patinar, dius, funcionar funciona. Lo que sí que és cert que podíem pues, invertir algo més, no?, en aquestes coses. Però bueno, tenim la situació que tenim i jo crec que hem de ser realistes en el que podem fer, crec.
I espais en Nadal que se feren més activitats que no foren només el centre?
Pues sí, però és el que parlem. Si ho fem des de la regidoria de comerç, la nostra finalitat és dinamitzar, és dir... Jo quan parlo amb els comerciants, igual que quan estava en l'empresa privada i me dedicava pues, a la promoció i a la publicitat, jo li diria a la gent que jo no podia vendre per ells. Jo no vaig a vendre pantalons per les tendes de roba. Clar. Ni vaig a vendre jerseis, ni vaig a vendre vestits, ni vaig a vendre ulleres, ni sabatilles, ni sabates. Jo puc fer que la gent vinga a Vila-real. I l'oferta que tenim, que és boníssima, i en professionals de primera línia, ha de fer que compren. Però estic segur que això se fa si són capaços de portar a la gent. I el 70% del negoci de Vila-real, sense dubte, està en el centre.
Sí, el que passa que hem de pensar, jo almenys, n'hi ha 4 districtes i hi ha molt guapos, eh? Sí,
Vila-real se fa gran, això és una realitat.
Que a mi això sempre de centralitzar-lo me dona un poc de por, que n'hi ha molta gent
si
al nostre alrededor.
Sí, li dona la raó que si tinguérem més recursos podrien dinamitzar més zones.
Tenim postos on se podrien posar una pista de gel i
bueno,
estarien més oberts.
O altres activitats.
Sí, o altres activitats. O posar-ne dos.
Bueno, dos pistes de gel no sé si seria la solució, però sí almenys pues, dinamitzar més els espais i tal. Això és el que ho intentem des de la regidoria de serveis públics en la decoració de Nadal, que estan ampliant els barris, però bueno, dones un poc de temps i un poc de diners, com vostè deia abans, i segur que ho fem.
Pues, Xus Madrigal, regidor, gràcies per haver vingut. Hem raonat un rato que sempre ve molt a pressa. Avui hem tingut una miqueta més de temps. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Míriam, tenien coses d'última hora, Tat?
Sí, tenim que... Bueno, ahir se va començar el judici contra un grup criminal format per 11 persones acusades de gestionar narcopisos i un servei de telecoca. Ui. Atenta, telecoca.
A veure, és que és brutal. Brutal.
Ahir també, claro, se va iniciar, pues, va haver un acord entre la Fiscalia i les defenses i se van reduir substancialment les penes que se demanaven inicialment, que sumaven 113 anys de presó. I ara s'han baixat fins a 33.
Uau.
Increïble. El pacte ha aconseguit durant més de 2 hores de negociació a la secció segona de l'Audiència Provincial va eliminar els agreujants de l'ús de menors i la pertinença a la banda criminal i els set principals acusats considerats coautors han acceptat penes d'entre 3 i 4 anys i 4 anys i mig de presó, claro, perquè n'hi ha varios, acumulen cadascú varios, varios delictes. A més, el tribunal ha imposat a tots els acusats la inhabilitació per a l'exercici del sufragi passiu durant la condemna i multes d'entre 6.900 i 12.500 euros, que sumen un total de, entre tots els acusats, 115.100 euros. I no res, el clan se gestionava, per contar un poc com ha passat,
sí, sí.
El clan se gestionava els narcopisos com a les bases operatives, pràcticament. Era un dels punts principals, estava al camí Roquetes, i funcionava com a un búnquer amb mesures de seguretat reforçades per dificultar l'accés de la policia, que incloïen barres de ferro a les portes i tot tipus de pestillos. Des d'aquesta base, la líder del grup, que era una xica, el clan, alguns d'ells eren familiars. Estava la líder del grup que coordinava la venda de drogues a cavar altres immobles controlats també per familiars seus i coneguts, incloent dos menors d'edat, que era un dels agreujants que tenien.
Bueno, ho tenien tot molt...
No sé, a més, en els narcopisos posa que no només se dedicaven a la venda de drogues, sinó que també... disposaven d'habitacions per a que la gent ja pues, provara la mercancia.
Madre mía. Bien. Estan parlant el regidor de comerç de fer puestos, activitats, o sigui que fora comerç, ocio, bueno, ells ja van en la gran
delantera.
El doble, delantera.
Comerç i oci.
En fin, anem a les dos. Ja saben, demà a les 11:30, Míriam?
Sí, un dia més.
Més i millor. Fins demà.
Adéu.